A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres, benvinguts a la tertúlia. Avui tinc la sort, com a vegades passa també, tenir tertúlia 100% femenina. I això és on jo estic molt content quan tinc tertúlia 100% femenina.
Jo també. Tinc...
Tu també, la Judit també. Així m'agrada, reivindicant, com té que ser. Bueno, ja que has arrencat tu, Judit Palleres, benvinguda.
Bon dia.
Ja farem 5 cèntims dels esdeveniments i més coses. Càtia Barbosa, tu que ets la presidenta de l'Associació de Colombians d'Andorra, gràcies per repetir.
Moltes gràcies per l'invitació, com sempre.
Un plaer tenir-te aquí. Bé, doncs deies, tertúlia 100% femenina, ho comentava amb la Càtia mentre que estàvem vinguent cap als estudis, 30 anys de l'Associació de Dones d'Andorra, un camí llarg recorregut, no sempre diguem sense pedres a la sabata, per dir-ho d'aquesta manera, però bé, mirant una miqueta en el retrovisor, l'ho he aconseguit, doncs ja benvingut és, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, la veritat que sí. Bueno, ahir jo que vaig assistir a l'acte vaig trobar superinteressant. De vegades al dia a dia, no? Fas esforços per moltes coses, penses que les coses no canvien mai, que res no passa, que estàs sempre picant contra la paret, però quan veus 30 anys, no? I coses assolides gràcies a l'esforç de tantes dones del país, doncs la veritat és que bueno, també anima molt, bueno, sobretot felicitar aquelles dones, no, que també en aquells moments van lluitar tant per defensar tantes coses i ens anima a continuar. Ara és que ara també estem aquí a dir, escolta, pues, tirem endavant, que encara queden moltes coses per fer, no? I sense cap dubte això sempre és possible quan la societat se suma i quan els canvis doncs es fan conjuntament. Jo penso que això és una cosa que també hem de tenir en compte i s'ha de valorar.
Una cosa potser de les, no diré, més visibles, però que sí, potser ha impactat més gent directament i també doncs, ha aconseguit doncs, detectar, ha sigut les mamografies gratuïtes a partir de 50 anys per a les dones, potser és una cosa que dius, ostres, és insignificant, no? Però al final dius, ostres, tota diguem, la percepció que es pot fer i anticipació de futurs problemes diguem, de salut més greus, dius, són aquestes petits salts de puça, per dir una manera, però
sí,
que són molt importants en repercussió de la societat. També.
No, i que vas empenyent, no? vas apretant en una direcció i que això ha sigut un abans i un després, penso jo, no? I quan mires altres fites que s'han aconseguit, no? El que tinguessin prohibit lo de la lligadura de trompes, dius, bueno, fins a quin punt algú es podia pensar de que fins i tot, no? Avui l'expliques a la meva filla i diries, què vols dir que això estava prohibit, no? Si coses que ara ja les tenim, s'han assolit i que, bueno, doncs que no eren tan evidents. I aquest camí, per exemple, sobretot amb la detecció del càncer de mama, que sabem que bueno, doncs és algo molt preocupant i que això ha beneficiat, i ara amb les noves tecnologies ja hi ha uns avanços amb això, que doncs quan més invertim, no, en aquestes coses, doncs la veritat és que la salut de les dones millora moltíssim en aquest sentit, i la societat.
Sí, Càtia, em comentaves doncs, que a nivell de l'associació també, doncs, dintre de tot el que feu, per les dones també doncs, hi havia grups, caminades, trobades i més coses, o sigui que tot suma, no?, per dir-ho així.
Sí, una mica de faena hem fet con el grup de dones de l'associació, per exemple. Sortint a fer xerrades, a fer un cafè, per exemple, a prendre un cafè i parlar una mica català, però de dones només, de temes de dones, donde nos, digamos, abrimos las nuestras emociones, es un momento de compartir això con una petita regla que té que ser català. Aquest projecte, per exemple, lo vaig liderar la Cathy Blandon, que, bueno, abans era la directora del Pal de Arinsal, y es como voluntaria del grupo de las donas que tenim. Lo hem bautizado una mica como mujeres superpoderosas, y aquest grup també fem sortides per caminar a la muntanya i compartir una mica experiències, són madres, són persones que, dones que han viatjat soles i els fills estan als seus països, i bueno, és un moment de compartir emocions i a la vegada fer alguna altra activitat.
Bueno, veus, és un punt de trobada, eh?
A mi m'interessa molt això que està explicant, la veritat, perquè nosaltres ara des de l'Institut Tendora de les Dones volem treballar per poder molt la col·laboració amb les associacions, mm-hmm. precisament, que hi ha al país, on es tracten doncs, dones que arriben al territori, que de vegades doncs, no coneixen no, els recursos que tenim, que també són útils, no, a on trucar, són bueno, pues, com una persona nouvinguda a un lloc, no tot ho saps, no tot ho coneixes, no, i tenim moltes ganes de fer algun tipus d'intercanvi. Així que tu i jo després,
sí, no,
quan
perfecte.
Ja no estigui l'Enric, arribarem a un acord.
No agafo
però
comissió,
trobo
eh?
Que és... Trobo que és molt interessant sí, de que puguem col·laborar no. perquè doncs, hi ha moltes dones no, que arriben al territori i jo penso que és una activitat molt interessant pel català, sobretot, sí. que a més és una necessitat, i després per fer...
l'intercanvi d'experiències, perquè sí que és cert que bueno, en la sessió que hem fet en el doctor Joan Obiols i la doctora Mara Arango, que són psiquiatres del SAS, donde tratamos una mica el tema del dolor migratorio y eso, las donas tienen un dolor diferente a los hombres, es que es diferente. Por eso hemos decidido hacer el grupo de donas, que lo porto yo, y el meu company trabaja más con los hombres.
Ah, molt bé.
Nos distribuimos una mica así la faena en la asociación.
Y seguramente, diguem, el que dius tú molt bé, Katia, ¿no? Els requisits o les preocupacions o les inquietuds dona-mare, o dona que encara no sigui mare, i home que sigui pare o que no sigui pare, són molt diferents de necessitats, d'aquest desarrelament, estar lluny de, doncs, el seu país d'origen, la família, tot l'entorn, diguem,
nucli. El procés migratori és diferent en les dones i en els homes.
Bueno, són iniciatives, diguem, interessants, perquè és el que deia la Judit, no? Arribes a un altre país amb moltes expectatives, però no hi ha un paquet de benvinguda, no? Per dir-ho així, com un modus operandi o una guia d'usuari.
No, per dir, crec mira... que de vegades tot el contrari, no? O sigui, compleixes, no, has de complir normativa, no? Arribes i decides que tens papers, ja et poses a treballar i sembla que no hi ha res més, no? Que treballar i evidentment no hi ha un welcome pack, com dius, no? I, bueno, jo penso que és molt interessant el treball que esteu fent les associacions, alguna vegada ja t'he sentit també, i trobo molt interessant. O sigui, jo trobo que des de la vostra, de colombians, i també des de l'Associació d'Argentins Andorra, esteu fent una feina extraordinària, perquè és veritat, és que és molt necessari, no? I el tema del dol migratori també havia sentit ja que ho estava treballant.
Sí. No, i aquestes caminates, per exemple, a la muntanya, les dones després, bueno, hi ha un feedback i les dones se abren muchos temes ahí, no? De experiències que se han encontrado aquí y normalment no para parlar, o sea, no tinc con quien parlar aquestes coses. Una mica un poco más delicada, ciertos acosos, bueno,
claro.
Per ser donas que han viajado solas y hay hombres que se aprovechan una mica de la situación y hay muchas historias donde en estos momentos se parla de naturalmente de entre donas de compartir experiencias también y después es como un espai de desahogo. Y después las donas están más fuerzas a nivel emocional. Se nota un montón y ellas lo agraden.
Y a veces a la montaña, que es súper sanadora,
sí,
¿no?
Sí, caminar a la montaña, a la natura, sí, está muy bien, sí.
Es una extensión, digamos, del servei de salud mental, per dir una manera, una part, diguem, molt més suau, potser, de tot el servei que pot, com deies tu, per al doctor Obiols i altres persones que estan implicades amb vosaltres,
sí.
Doncs mira, ho fem fora i potser la xerrada és potser més natural per a aquestes persones,
sí.
Amb un camp obert, fent una activitat, que no pas estic amb una peça tancada amb la persona, ara li tinc que explicar això, no és el moment adient o no trobes prou a gust per fer-ho. O sigui, és una teràpia, diguem, alternativa, per dir-ho d'una manera.
Exactament, sí, aquesta teràpia, digamos, bueno, és una iniciativa després de les sessions con el doctor Joan Obiols i la doctora Mar, hem vist que era com necessària Entonces, bueno, tuvimos una iniciativa, el grupo de donas, de crear el grupo de mujeres superpoderosas, que lo hemos bautizado así.
Claro que sí.
y vamos.
Res dirà lo contrari. Ningú, a que no?
No. Al contrari, bueno, i a més el que estàs dient, potser hi ha altra gent d'associacions que ens escolta, de pas, com l'has tu mencionat, saludem el Richie Ponce, que si ens escolta, i gràcies a ell ens vam conèixer també, o sigui que posem les coses al seu lloc, el del César al César, però potser estem donant idees a altres associacions a tenir o una similitud a el que esteu fent vosaltres, o adaptar potser en el que fan ells això. Bueno, donem idees, no? En directe, i que són barates i no costen res.
Clar, per dir-ho així. No. Molt bé.
Parlàvem vinguent a associacions, bueno, ara a final d'aquest mes d'octubre, que estem res a les portes, a Fira d'Andorra, hi haurà doncs, molts estants d'associacions, de cap no sé quants, però jo estic segur que més de 40 estants d'associacions, perquè hi ha tot un pavelló que està destinat. Clar, a poc a poc, les associacions cada vegada van agafant més, diguem, no diré figura, no? Però presència i acceptació ja la tenen, no fa falta, però molta gent a vegades, ostres, hi ha una associació de tal nacionalitat que no es coneix, va bé, perquè som una societat molt cosmopolita aquí a Andorra, al final.
La veritat és que ha sigut un canvi que jo crec que ha sigut com una mica de progressiu, no? Perquè si mirem la Fira d'Andorra fa no sé quins anys enrere, jo no tinc el record com a mínim massa present de que les entitats, no? Les associacions i les entitats del país, que a més no tenen recursos com per pagar-te un espai, no? De lo que costa poder estar allà, doncs que es pogués anar obrint amb aquesta direcció, jo crec que ha sigut molt interessant, perquè tu estàs dient molt bé, moltes persones de vegades arriben allà i jo mateixa cada any trobo una entitat nova que penso, mira, no sabia que això teníem al territori, per tant, és molt interessant, s'està transformant en un lloc cada cop més ampli, no? De trobada, no únicament de conservant una part del seu origen, no? I que era més econòmic i comercial, sinó que se li ha donat un espai a totes les entitats, que jo penso que és molt interessant, perquè apropa, bueno, doncs ens apropa, no, a la ciutadania a entendre, doncs, i també de vegades penses, mira, jo que, no? Resulta que ja sé que hi ha algú que s'ha organitzat per fer això, sí. Ja sé a on trucar, no? I jo penso que és molt, molt valuós.
Sí, i més el intercanvi cultural que se fa allí. Nosaltres, per exemple, aquest any és la segona vegada que farem un baile de diferent. Colòmbia és un país molt gran, sí? I té diferents zones, diferent folclor, diferents bailes, i bueno, aquest any vamos a compartir una mica d'una altra zona, sí, i va estar molt guai també. El dissabte a les 3:20 més o menys la presentació, el dissabte de la fira, que és el 24-25 d'octubre, i després és la primera vegada que estarem en l'espai de l'associació amb un stand i això, i bueno, una mica de tot, de gastronomia, alguns artesans que van a fer aquí su demostració de arte enfocada en coses de Colòmbia, i bueno, està bé, la primera vegada que...
Ho estava buscant mentre que ho deies, Kàtia. Colòmbia és 1.142.000 quilòmetres quadrats.
Uh-huh.
He fet la divisió, són 2.440 vegades la superfície d'Andorra.
Sí.
Per tenir la dada, no?
Perquè tampoc sé si
serveix de massa, però bueno.
Evidentment, amb una quantitat,
bueno,
de població
completament diferent. Si volguéssim multiplicar-nos per aquest número, pues sabríem el que serien els andorrans.
Sí, més o menys.
Però és cert que potser, si fem una proporció, em varen dir, i em puc equivocar, i tu que has estat com ministre, em corroboraràs o no la xifra, tenim més o menys unes 140-150 nacionalitats aquí a Andorra, aproximadament, diferents. Dius, déu-n'hi-do. Dic, jo estic segur que a Colòmbia no hi ha 150 nacionalitats diferents en tot el país.
No.
Té que haver-hi, evidentment, per proximitat i tal, però dius, clar, si fem aquesta proporció, la superfície d'Andorra, la població que tenim,
sí,
que són pocs, i aquesta varietat de població i de nacionalitats, sí, en un país tan gran com Colòmbia o Espanya, dius, segur que no arribem a aquest ratio.
No, a Colòmbia no hi ha tanta diversitat migratòria, de veritat, saps?
Perquè... Clar, perquè sou un país que... Bueno, també deveu rebre migrants, vosaltres,
sí,
no?
Sí, una petita població. Sí. Bueno, ara...
Passa que segurament no tan multi-internacional, sí, sí, no? Sí. Tan variada.
Ara, per exemple, digamos, l'època de... Ara és Venezuela, que
sí, és
està acogida... Mm. Sí, és veí, està acogida per Colòmbia... Argentina, una mica d'argentins també, però la majoria és Venezuela.
De proximitat, el que teniu més sí. És del territori...
Exactament, però no hi ha tanta diversificació no hi ha migratoria. No.
Bueno, una cosa per a aquestes caminades que feu, Andorra s'ha sumat al servei meteorològic entrant en el programa d'avisos de meteoalarm. Doncs, bueno, serà una cosa bona per a tots els que volataires i altres. Bueno, ja a tenir en compte, no?
Quan, sí, quan sí, es va sí, passar sí, la muntanya.
Sí, 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 sí,
bueno, les sortides aquestes de la muntanya planificades cada mes, cada 15 dies,
bueno,
aleatori.
A l'estiu fa una mica... per obvies condicions del clima, i això és més una vez al mes o així sortíamos, inclús a vegades sortíamos a hacer footing una mica a les 4:30 de la mañana, de la matinada per los horaris de algunes dones que per la faena, saps? I era com un para incluir-les, saps? Perquè sempre volien
i no podien
per la faena o per lo que sea, i bueno, diciam, bueno, una vegada hacer el esforç de dos o tres dones va bé.
A 4:30 del matí és llevar-se.
Déu-n'hi-do, sí, 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 déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Això és el que deia el Guardiola, no? Vendora, vendora, vendora. Aquí es pot
però això
explicar.
És molt vendora, vendora, vendora.
Però aquestes accions, digamos, esta petita acció d'esforç i d'incluir-les és de nutrició, saps? De que aquesta petita acció marca.
Molt bé. Mm.
Sí, són coses que a vegades, i quan tornes et trobes millor, fins i tot. Et dius, ostres, sí, sí. Em costa l'inici arrencar, però després tota la química corporal de les hormones que ha generat i tal, de benestar, dius, ostres, tens aquesta satisfacció. Bueno, doncs, molt, molt llarga durada totes aquestes iniciatives. Iniciativa que, bueno, s'ha inaugurat ahir, el projecte Caldes i la dinamització de la part alta de la parròquia. Bueno, és un projecte que ha anat creixent, 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 ahir s'ha inaugurat. Bueno, és cert que la part alta d'Escaldes s'està transformant i torna a tenir, doncs, ja una activitat. Bueno, bé per la parròquia, bé per al turista, bé per als veïns.
Sí, sí, sembla... Bueno, ha sigut un esforç d'anys, perquè sempre era un tema. Jo que he fet moltes campanyes electorals, recordo que és recurrent i que es fa amb la part alta d'Escaldes, la part alta d'Escaldes, la part alta d'Escaldes, sempre era un tema. Jo crec que bueno, s'ha fet tota aquella obra, tota aquella inversió que li ha donat tota aquesta vida, no? Al costat de la plaça Santa Anna i ja una miqueta més amunt, allargant-lo amb el projecte de l'aigua, del riu, no? També penso que els esforços de donar-li més vida amb aquesta riviera que estem creant, no? Una mica entre Andorra la Vella i Escaldes segurament anirà més, i jo crec que, bueno, és una manera d'optimitzar un espai també molt maco, no? I que ajudarà per animar tota aquella part. Jo crec que, bueno, jo no vaig assistir ahir, però he vist una miqueta el programa i trobo molt interessant que a més li donin una sortida, no? A mi m'agrada allò de les banyeres.
Sí, m'agrada molt també, i més ara a l'hivern con el fred que fa, los piecitos ahí
amb l'aigua calenta.
Molt bé.
Bueno, em compte que
crema,
Surt a 72 graus,
Però estàs
gelant. Em compte que, bueno, barrejar-la amb una miqueta d'aigua freda, perquè 72 graus és molt. És cert que hi ha l'Hotel Valira, el Comú ha dit que, doncs, vol fer exposicions, ja que el Museu Thyssen, doncs, ja no hi serà. Bé, cert que és un edifici bastant emblemàtic també de la part alta d'Escaldes. Clar, donar-li un ús o tornar-lo a obrir com a hotel, qui sap? Però bueno, potser hi ha molta obra a fer. Bueno, és una cosa, un edifici que té el seu lloc i ara sí. Està més valorat.
De qui és propietat ara?
No ho sé ara, l'Hotel Valera, de qui és propietat. No tinc informació immediata.
No sé si és comú o si...
Potser és comú, però bé, és un edifici que,
Doncs no, no, sí, bueno, li trobaran utilitat segur, no? Si no, mira, les associacions ja estaran disposades a utilitzar un espai tan emblemàtic, eh?
Sí, perquè tenim la llacuna, però sí que és cert que és molt petita, saps? I nosaltres tenim diverses activitats a l'any i és complicat encontrar
el joc. Sí, el tema dels espais és molt difícil.
Que, res a l'hivern, no? A l'estiu, mira, fem activitats en qualsevol lloc i no passa res. Però a l'hivern ara se complica una mica l'espai.
Parlant d'estiu, hi ha hagut el programa Impuls Jove de la Cambra de Comerç per feines d'estiu, 150 ofertes de feina, 1.147 inscrits, 107 empreses. Bé, ja sabem que els joves d'Andorra, doncs, cada estiu molts tenen una activitat laboral, però bueno, és una iniciativa que cada any, diguem, està creixent més i està donant també oportunitats a futur de, doncs, nois que estan acabant de treure la carrera, no potser l'any que ve, però d'aquí 2 o 3 anys s'han fet un any o dos amb una entitat durant l'estiu, els hi dona, diguem, un bitllet d'entrada, per dir-ho així.
Bueno, és haver tingut ja una primera experiència dins del món laboral que jo penso que és necessària i útil, perquè és veritat que de vegades avui en dia ja s'estudia tant i és tan continuat i no ho pots deixar mai, no? Segons el que fas has de tenir unes formacions tan continuades que incorporar-te al món laboral als 30 anys és molt tard, necessites treballar. A part que amb el preu que tenim i el cost de la vida això no s'aguanta tampoc. Aleshores jo penso que és molt, molt necessari, no? No, molt bé, molt bona dada.
Càtia, hi ha joves que tens ecos, hi ha joves de l'associació que s'han apuntat a aquest programa de feines d'estiu o s'han espavilat per al seu compte o estan mirant per l'estiu que ve?
De moment, bueno, hi ha joves, bueno, falta una mica més d'informació i bueno, també és cert que hi ha joves que són més petites, la majoria que han arribat a Andorra són menors de 17. Doncs, però jo crec que encara, per exemple, el meu fill és un, ara té 15 anys i m'ha dit, el pròxim estiu jo vull a treballar i jo, mira, pues mira, aquesta iniciativa està molt bona perquè haga.
A l'hora de 15 i m'ha dit, el pròxim estiu me vull treure el carrer de conduir. I jo li he dit, pues treballa.
Exacte, sí, sí.
Bueno, això,
si
això...
pots treure el carrer, pots treballar.
Bueno, el que diem una miqueta, i ho dèiem, no? Que les generacions ara, en diem una miqueta la generació de vidre o de cristall, és cert que tenir potser aquest al·licient, aquesta motivació, un objectiu en 14-15 anys, dius, mira, el fill de la Càtia, no, l'estiu que ve doncs vull treballar, o amb el que dius tu, em vull treure el carnet de conduir, doncs mira, ja saps una miqueta el recorregut, res no és fàcil.
Lo que valen les coses, no? Que és que clar, no, les coses no són regalades, tot requereix un esforç.
Exactament.
I jo penso que és important, és molt important.
Però aquests valors a vegades no diria molta gent, no? Però pensen, bueno, a l'escola també ja us inculcaran aquests valors i ja, a l'escola vas aprendre, no és educatiu, o sigui que és educatiu formatiu, però no és educatiu societal, per dir-ho així.
Exactament.
Bueno, jo crec que sí que s'ha anat canviant cada cop, s'està treballant més amb aquesta idea, no? De fer aquestes tutories orientades aquest any, jo ho veia també perquè s'han arribat a l'escola andorrana també la possibilitat, no?, de fer una hora de tutoria en temes de lo que són valors, pensament crític, criteris en relació a la igualtat, al respecte, a drets humans. Jo penso que cada cop s'estan inculcant aquesta qüestió i jo penso que això, els valors i la cultura de l'esforç van lligades, no?
Sí.
És veritat que vivim en un món, bueno, líquid, no? Les coses, el que és important avui i demà ja és una altra cosa, no? Saltem de conflicte amb un altre i de cop i volta guanya Trump als Estats Units i demà no saps què trobar. Bueno, tot és, el món és tan incert i tan canviant que també la perspectiva jo entenc que és difícil que facin una mirada cap a un futur, no? Perquè quin futur, quin món, no? Que els estem deixant, que jo crec que aquí de vegades mirem molt els joves, però és que nosaltres, un tema dels valors, l'altre dia també ho comentàvem, és que teniu un problema també en que els primers que no tenen aquests valors o no saben inculcar aquesta cultura de l'esforç, de vegades són els propis pares, no?
Sí.
O el propi entorn, no? En societats, bueno, aquí a Andorra perquè això no és possible, però societats més com l'espanyola o francesa, on l'assistència social és tan àmplia i on el poder viure sense el millor mesos, no? Hi ha gent que sembla que ja té calculat, no? Treballo 6 mesos i després ja tindré l'atur. I aleshores ja tinc un d'això i no, bueno, clar, quin... ja no estàs inculcant la cultura de que, ostres, de tenir una carrera laboral productiva i que la teva vida no estigui basada únicament en rebre una compensació, no? Perquè a més sembla que tothom hi té dret. Bueno, no sé si tothom hi té dret, però crec que hem generat una miqueta aquesta dinàmica, també des de la part dels adults, així que no és únicament les xarxes socials que estan venent aquesta idea de que ara tots podran ser youtubers i tots seran milionaris, i clar, pues, no. Hi ha un que m'ensenyava també el meu fill, que explicava l'esforç que ha de dedicar per poder-se mantenir on està en el tema i com ha de tenir, ha de preparar les intervencions, sí, no? El requeriment que té, mira, la imatge, gravant hores i hores, no?
Estic en un live del TikTok, però aprofitant aquel moment per tenir més visualització i compartir amb la comunitat això, però quan edito els vídeos, per exemple, nosaltres que som, com deia Richie abans en el esdeveniment que ha fet del Dia de la Independència d'Argentina, nos han donat reconeixement a los, los que portamos las asociaciones, porque también somos influencers de una petita comunidad. Y la faena, bueno, que lleva petita, eso por detrás.
O molt gran, no? Clar que dona una feina. Sí, sí, hi ha molt esforç.
Ara estoy en un en vivo que
ah, sí? Tothom mira en la pues comunidad. Encantats.
Ja estem a la ràdio 2.0. Tenim, diguem, retransmissió simultània, o sigui, tenim el directe per les ones, sí, sí. I a més, tenim convidats, microinfluencers, per dir una manera, o influencers, associacions, que a més fem el directe en xarxes, o sigui que ja tenim, no és televisió, per dir una manera, però quasi, quasi.
Bueno, clar, és un canal que et facilita no únicament transmetre ara mateix, pues, no sé, unes opinions, uns comentaris, no? És un canal que està facilitant, en alguns casos, transmetre situacions d'emergència, d'ajuda, no? Vull dir que no tot és dolent, no. És com tota la vida, un ganivet serveix per moltes coses, no? Per pelar patates i cuinar, i algú l'utilitza per fer-li mal a algú, però jo crec que en aquest sentit tot el que són xarxes socials i les eines digitals poden, no, que les utilitzes per transmetre i per comunicar algo bo, ostres, són una eina espectacular, un suport molt gran, no? Ha tallat les distàncies, no?
Sí, sí,
pots, no sé, durant la pandèmia van ser una bendició poder parlar amb la família que estava fora, i aquests videocalls ja totes les iaies i padrines saben fer, utilitzar la imatge, no? I bueno, pues va ser, en un altre moment això hauria sigut absolutament molt, molt, molt més dur del que vam patir, no? El no poder tenir aquesta connexió ni saber com està la teva família i on estigui.
Sí, sí, sí.
I ara és una... Això són unes avantatges terribles, no, bueno, fantàstiques, no és terribles, fantàstiques.
Som tecnològics, o sigui, que és l'evolució de la societat i dels mitjans que tenim a la mà que ens ha portat això. Anirem a publicitat i tornem a trobar la Càtia Barbosa i la Judit Pallarès amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Endinsa't en un món de fantasia a Sant Julià de Lòria. Criatures fantàstiques, bèsties gegants, tallers d'encanteris i contes que cobren vida t'esperen del 26 al 28 de setembre a la 22a Vila Medieval. Gaudeix d'espectacles sorprenents, tallers de màgia i encanteris, música tradicional i deixa't seduir per l'artesania local. Un cap de setmana per a tota la família, ple de somnis i aventures. Vine a viure a la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Judit Pallarès i la Càtia Barbosa i tota la gent que ens segueix en aquest directe que estàs fent. Hola, hola. Una cosa important per als que ens escolteu a la web de Ràdio Valèria Cadena Pirenaica, teniu l'endemà el podcast de la tertúlia, o sigui que si el voleu el podeu tornar a reescoltar l'endemà que està penjat a la web, no? Important, perquè a vegades hi ha gent que, ostres, hi havia alguna cosa interessant que heu xerrat i no, tranquil, te'n vas al podcast i ho pots sentir.
Exactament.
O sigui que tot queda gravat, no? per dir-ho d'una manera. Bé, una cosa que ja, és un tema feixuc, parlàvem de conflictes, doncs hi ha hagut les declaracions de la ministra Imator a Nacions Unides sobre el posicionament d'Andorra amb el conflicte palestí. Cert que, bé, és una cosa que preocupa moltíssim, no solament a, diguem, Andorra i a una gran part de la comunitat, diguem, del món. Cert que, aviam com acaba la cosa, perquè no pinta bé la possible sortida d'aquest conflicte per les posicions dels uns i dels altres, o sigui, tant que sigui Israel com Hamas, que malauradament és un grup terrorista, doncs aviam quina serà l'entesa o no per arribar-hi. Però cert que hi ha, no diré tensions, però divergències entre doncs, grups polítics també dintre del país a sobre el posicionament de govern i la decisió. Ara, això també mai plou a gust de tothom, no?, per dir-ho d'una manera.
Jo, sincerament, des del meu punt de vista i des del que sentim també una mica des de la ciutadania, el que està succeint a Gaza és intolerable. O sigui, allò s'ha passat de frenada, allò s'ha anat de les mans, però també és veritat que tampoc ningú està a favor de que existeixin atacs terroristes ni que es mantinguin grups que també doncs, ataquen, no? I van actuar com van actuar. Jo, sincerament, vista també la situació, crec que quan un estat com és el nostre, que és tan petit, i ha de posicionar-se en una situació tan complicada, perquè tampoc podem oblidar que això no és un conflicte de fa dos dies, aquest conflicte ara està en un moment molt, molt àlgid, però és veritat que és un conflicte que arrosseguem des de la Segona Guerra Mundial, pràcticament, no? I això és molt complexa, les agrupacions, els moviments, el territori, els moviments polítics a Israel en uns moments han facilitat unes coses, en aquests moments no. Vull dir, tot això és molt complicat. Però sí que és cert que al final, sota el criteri dels drets humans i el respecte a la vida, que és el que hauríem de tenir tots, polítics i no polítics i tothom, doncs cal una negociació, cal aturar això a través d'una negociació. Jo penso que França ha fet un esforç molt important a l'hora de poder determinar, escolta, nosaltres podríem utilitzar per parar això, reconèixer, perquè al final és algo que Israel no pot parar, que tu puguis determinar amb una comunitat internacional, amb una gran agrupació d'estats, reconèixer l'estat palestí, perquè és l'única manera de crear un estat realment, el reconeixement internacional, si tu el reconeixes, a canvi també de que ells acabin amb aquestes cèl·lules terroristes, jo penso que és intentar obrir una via de negociació que podria ser factible, encara que entenc que a Israel no l'agradi, però al final a Israel el que li ha de sobrar són els grups terroristes, que és on ells estan justificant, no?, tota aquesta matança. Per tant, crec que gràcies a les xarxes socials i d'alguns comunicats i d'algunes vies i d'alguns periodistes també al territori, també és veritat que internament dins del poble palestí també comença a haver-hi un rebuig cap al propi grup de Hamas, no? I jo crec que això també ha sigut un pas endavant, perquè que el propi territori digui marxeu, pareu, no?, perquè si no això no acabarà mai, jo crec que també és un reconeixement per part... Perquè igual que ni tots els palestins són terroristes, ni tota la gent que viu a Israel està a favor d'aquest conflicte. Per tant, hem d'entendre que són accions de presa, de decisió política, que han de passar per la via de la negociació i això s'ha d'aturar via de la negociació. Jo crec que aquest pressing i aquesta declaració, com ja sabem, en el cas d'Andorra ve molt marcada pel fet de que els nostres socis més propers també han anat en aquesta direcció. O sigui, Andorra sempre hem dit no podem ser ni els primers ni els últims. Jo crec que aquí Andorra ha mantingut aquesta manera, no?, d'aguantar veient com evolucionava el tema i no hem sigut ni els primers, però tampoc no ens podem quedar sols amb aquesta situació sense absolutament condemnar el que està passant. Per tant, jo crec que s'ha fet de la manera apropiada, quan el teu entorn amb el que tu vas acompanyat i amb els altres socis que són els teus veïns, el copríncep, que és França, doncs ha pres una línia i nosaltres ens hem sumat amb aquesta direcció i jo sincerament penso que ha estat la manera correcta de poder-ho fer. És molt delicat, té moltes conseqüències quan tu tens que marcar un posicionament a nivell internacional de cara als altres estats, també les té quan no ho fas. És un error creure que la neutralitat és el mateix que no fer res. No fer res té conseqüències, també. No posicionar-te té conseqüències. Si tu no te posiciones al costat dels teus països veïns, que són els teus socis més propers, i tu no fas aquest pas conjuntament amb ells, quin missatge llences? Uh-huh. Això és una cosa de sentit comú. Quin missatge llences? Aleshores, per què no t'hi sumes? Perquè ja estàs d'acord amb el que està passant? Perquè si tu no fas res... Per tant, aquells que pensen que no fer res o no prendre posició, quan sobretot Espanya i França van en aquesta direcció, i quan França, a més, ha estat buscant i fent lobby per tenir més països que se sumin en aquest camí, al qual Andorra no podia quedar-se a part. Per tant, jo sincerament crec que tant en el moment com la manera, crec que hem actuat com havíem d'actuar.
Sí, Càtia, el tema, com diu la Judit, és molt feixuc. El que també la percepció potser per nosaltres europeus és una manera. Una persona que ve de Latinoamèrica, dius... Històricament, evidentment, hi ha hagut doncs, la conquista per als espanyols, hi ha hagut els inques, hi ha hagut bueno, molta història també a Sud-amèrica, però potser la percepció també és diferent, encara que sigui un conflicte, també.
Bueno, la verdad, en la comunidad, digamos, una mica de no parlar de este tema perquè no lo entendemos molt bé, saps? Algunes coses, per lo mateix, perquè estamos en un altre món. Però sí que jo mateixa, per exemple, con lo que has parlat, estic d'acord i també, pues, o sea, aceptar això con condicions, como con exigencias de que compromís de alguna cosa de mejorar la situació de les guerres i això, els grups armats i està.
Ja veurem com avança perquè sí. és molt complex.
És complex.
És molt feixuc i a més el que deies tu molt bé, Judit, no? El tenir, diguem, un grup terrorista que es proclama per d'una manera que és el que porta el país amb algunes decisions no forçosament cooptades per una gran part de la població, encara més difícil, no? Perquè dius, bueno, és que molta gent potser no ho volen, però clar, tampoc no podem fer res per, diguem, ells mateixos, la població, desarmar, diguem, el propi grup terrorista, no? Aleshores, clar, és una miqueta, diguem...
Bueno, perquè són família.
Clar.
És que o és... jo crec que era Mandela que ho explicava molt bé i que va fer molt bé amb el tema quan es va acabar l'apartheid, no? L'odi genera odi. Uh-huh. Si tu em mates, jo em defenso. Si tu m'ataques, jo em defenso. Si tu has matat el meu tiet o el meu pare o els meus germans, clar, tenen generacions i generacions de morts. Uh-huh. L'odi està tan integrat a la sang que jo penso que això és molt complicat d'entendre, per no dir que l'herència territorial de tota aquella zona... doncs és molt complicada, no? Vull dir, per això dic que no puc opinar en relació a certes coses perquè hauríem d'anar molt enrere, hauríem de tenir un estudi molt clar, no? de la situació. És molt complicat, ni tothom està a favor, ni tot està en contra. Si entréssim a tractar la visió des d'un món que jo desconec, sincerament, que és, però per lo que veig a les notícies, no? Crec que a Nova York els jueus ortodoxes, ara no sortirà el nom, de tota aquesta comunitat enorme que hi ha a Brooklyn, no? Van sortir al carrer per demanar que això es parés, perquè a més ells mateixos no es declaren... Vull dir, hi ha una barreja de religions, de diferències, d'entesa de lo que ha de ser l'estat d'Israel, d'entesa de lo que ha de ser l'estat palestí, de com l'herència que porten, la part que té a veure amb tot aquell territori entre Egipte, les relacions amb l'Iraq... vull dir, tot allò i l'Iran... És tan complexa la situació d'aquella part del món que jo penso que és difícil, per tant... Al final, el posicionament internacional ha de ser parar la guerra, negociar perquè no hi hagi més morts. Jo crec que, i des de la visió de... no es tracta de qui li dones raó, es tracta de que no poden morir més nens, ni més mares, ni més pares. És que això s'ha d'acabar, està havent un extermini i s'ha d'acabar per ambas parts. La solució al conflicte no és matar. I crec que és aquí i d'aquest costat que... Pues que jo penso que des de la visió més humana i hauríem d'intentar defensar tots, no? Sí. Que allò pari i que negociïn.
Sí, sí. Sí, aviam, malauradament el 7 d'octubre, que és quan es va, diguem, iniciar tot el sarau, per dir-ho d'aquesta manera, amb, doncs, doncs, aquesta intervenció que va fer aquest grup terrorista Hamas en aquest concert a l'aire lliure, amb la quantia de morts que va haver-hi, arribarem a 2 anys en pocs dies, o sigui que dius, tampoc no té que enquistar-se massa la situació, perquè malauradament cada aniversari és més dolent de celebrar, per dir-ho així.
Això és molt complicat. Quan un conflicte esclata, si no se solventa amb una situació ràpida, quan més temps l'allargues, més difícil és de tallar-lo. Mm. Per lo que deia, perquè deixes una herència i un rastre d'odi i de mal que la pròpia població no vol. Aleshores, en fer transformar tota una nació, com va passar, per exemple, a Sud-àfrica, no? Retorn, aquell record, que va ser molt dur també en relació al procés sud-africà per acabar amb l'apartheid, allà hi havia també moltíssima... Bueno, hem acabat després de Mandela i d'acabar amb l'apartheid, hem acabat amb el racisme al món? No l'hem acabat, però tots hem de fer un esforç per eliminar aquesta via d'odi en el qual doncs, acaba amb violència i amb agressions i amb la pèrdua de tantes vides. I aquí és el gran esforç que s'ha de fer.
Sí, no serà fàcil, però esperem que sigui ràpid.
Més dones amb els processos de pau, hem d'haver-hi. Perquè hi ha dades, ara per el Dia Internacional de la Pau, hi existeix una organització, que són l'Organització Internacional de Dones per la Pau, que van fer una gran trobada a Seül, i van convidar moltíssimes organitzacions de dones, sobretot del món polític, perquè hi haguessin més dones amb els processos de negociacions per la pau. Perquè està demostradíssim que quan tens més dones, els processos acaben tenint millors resultats i vull dir que ho han avaluat, això, no? Aleshores, no ho sé, o perquè nosaltres ja per tendència som menys violentes, no? Hi ha menys dones a les presons que d'homes.
Sí.
Les dones no ens hi sentim agredides entre nosaltres, que n'hi ha agressions, sí, però... No sé, perdó, això els homes com a col·lectiu us ho heu de fer mirar.
Sí.
Perquè, clar, les agressions a les dones són normalment per un home de l'entorn de la seva família més propera. Però és que són els que més propicien l'entorn bèl·lic. Vull dir, no hi ha al capdavant d'aquestes situacions bèl·liques ara mateix, dones, perquè n'han hagut, no vull dir que no n'hi hagin, però n'han hagut. Però jo crec que les probabilitats de la pau són més altes quan les dones estan implicades amb les vies de negociació i més dones dins del món internacional, que n'hi ha poques. Es veu a les fotos de les ministres d'exteriors, es veu a les fotos dels líders dels caps d'estat i es veu a les fotos amb la manca de dones com a primeres ministres. Més dones a mana.
Del que dius no és per portar-te la contrària. A mi només un contraexemple, va haver-hi la Margaret Thatcher, que, ostres, com primera ministra d'Anglaterra, a nivell de conflictes que va haver-hi...
Bueno, és trist, perquè de vegades, no únicament amb el tema, evidentment, Margaret Thatcher va imposar una situació a les illes allà a Argentina, no?
Amb les Malvines,
que és veritat, però també va ser la que va tancar les negociacions amb Sud-àfrica i va ser la primera que va començar el bloqueig internacional amb Sud-àfrica com a estat si no acabaven amb l'apartheid. O sigui, que era un dels seus grans interessats econòmicament, també. Vull dir que van fer coses molt malament i en canvi va provocar d'altres, no? Que jo penso que van ser positives. Però ja no des d'aquesta percepció. Jo lamento molt el moviment mundial que hi ha on les dones que estan liderant, precisament estan liderant, curiosament, des dels grups i des de les idees més radicals, més conservadores i més dures. Una Meloni, una Madame Le Pen... Són des de les parts més radicals i són aquests grups on han impulsat a dones que estan agafant aquest posicionament on el que defensen precisament no són models
de diàleg
no? Sinó que són models molt durs i estan guanyant terreny amb aquesta imposició i amb aquest model molt masculí de liderar, perquè ara estem en un món en el que sembla de que no hi ha grisos, no? O estàs amb mi o estàs en contra meva. I si tu ets una dona que ha iniciat un treball dins d'un partit polític, i com els que són homes, quan te vols fer un espai allà, o estàs més assimilada a la seva manera de liderar, a la seva manera d'acceptar les coses, a la seva manera de fer, o tens molt poques possibilitats. I això és un tema molt hem de fer molts esforços en aquest sentit, per entendre que les dones podem estar dins de les dels organismes polítics, podem formar-hi part i ho podem fer des de la nostra visió i des de la nostra manera d'entendre les coses, perquè el que podem aportar és la diferència. El que podem aportar quan tu m'escoltes és que jo no ho veig igual que tu i que podem veure les coses per trobar una solució. Uh-huh. Perquè al final jo no ho veig igual que tu com a dona i segurament és que la meitat de la població mundial, si només són dones, és que no escoltar les dones és deixar absolutament a la meitat de la població mundial de costat. Com pot ser que no estiguem liderant més? I a la nostra manera, no a la manera que ells volen, no? És molt difícil avançar amb el tema de les estructures polítiques agafant uns espais on tu puguis, perquè a més no ho pots fer sola. Quan els entorns són altament masculinitzats i només una dona s'obre camí allà, la dificultat, si no té un equip de més dones al costat, és molt difícil canviar aquesta mentalitat. Perdoneu perquè m'he anat del tema, que a mi m'apassiona i que espero poder-me dedicar a fer alguna vegada aquest tipus d'estudi, perquè realment jo vinc del món polític i he entès i he vist i connecto moltes amigues en el món polític. I les dificultats que tenen les meves companyes en llocs com el Marroc per poder mantenir-se dins d'una estructura política és molt complexa. Les dones, la dificultat que tenen en països dels Balcans és molt complicada. En llocs com Colòmbia i Latinoamèrica encara tenim la sort que hi ha un moviment feminista molt potent i molt dur, perquè van haver de sortir i fer-se fortes, perquè la paraula feminicidi surt de Ciudad Juárez. Aquesta paraula que no existia i que les hem inventat les dones surt perquè ens les mataven, les mataven per ser dones que caminaven pel carrer, que ningú tenia res a veure, i les agafaven i les mataven i les van enterrar totes un camp sembrat de noies joves desaparegudes. Allò és esgarrifós. O sigui, necessitem més moviments que entenguin i necessitem que els homes amb això s'hi sumin. Sí. Ho hem de fer juntament, no ho podem fer soles, ho estem fent vosaltres.
Del que diu la Judit, Càtia, és cert que potser per alguns nouvinguts de l'associació de colombians que quan venen, diguem, a Europa, la percepció, diguem, home-dona, autoritat, per dir-ho així, la paraula potser no és la més adient, però, diguem, patriarcal que pot haver-hi, sorprèn corresponent, diguem, a el que ho han estat, diguem, educades, criades, l'entorn, i ostres, dius, aquí canvia una miqueta la pel·lícula, no?, per dir-ho així.
Sí, és veritat, i la realitat és que, per exemple, a Colòmbia és una mica, molt machisme, i clar, les dones allí sí que cuando arriban a España sorprende, de hecho a mí también, de que la dona aquí al marit, por ejemplo, se expresa y no me agrada eso y responde, y sabes, y uno dice, aquí sí puc parlar.
Et sorprèn que en un entorn públic, no, la dona li respongui amb ell. Sí. I calla't que estàs equivocat.
Eso.
I quantes vegades ens han dit ells a nosaltres, calla't.
Exactament, però...
Perquè jo ho he vist coses... a casa meva, això del meu pare era una cosa, i a mi, a vegades hi penso i dic, però de dir-li a la meva mare, calla't. I jo, calla't tu. I és veritat, aquella, però és un canvi generacional. Jo crec que hem d'anar avançant en aquesta direcció. Sí. Jo crec cap a les bones relacions, no mai cap al confrontament, l'enfrontament, o entendre de lo que hem de defensar és una situació de superior o de poder-nos... No, és un tema de poder viure en igualtat, no? Sí. I en igualtat vol dir, només pot ser si col·labores, si treballes conjuntament i si vas en la mateixa direcció. Jo penso que aquesta és la línia.
No, i està correcte. Lo que nos sorprendemos es que la dona expressa la seva opinió sin problema aquí, saps? Allí las dones...
Ai, Katia, vindré amb tu ni amb un passeïto d'estos, eh?
Parlant d'accions i de ser contundent, bé, hi ha hagut està bastant d'actualitat aquestes bandes de joves que agredeixen, que graven, que tal. Bueno, la policia ha ficat, diguem, més que fil a l'agulla, i és identificada, doncs el procés segueix lo seu. És cert que és una no diem una notícia que ha impactat una miqueta, però cert que això es veu en bandes, doncs, en països veïns, que passa, dius, però que hagi sobtat o que hagi, diguem, transposat aquesta actitud aquí al país, dius, sorprèn, però bueno, molta gent, tant en xarxes socials com en opinió pública, tothom opina el mateix, madura, càstig exemplar, de tolerància zero en coses
així. Pues mira, sí. Jo també ho penso, tolerància, tornem a lo mateix, violència zero. Zero, o sigui, hem d'anar ni amb les relacions de parella, ni entre adolescents, ni amb el conflicte de qualsevol territori, és que hem d'anar cap a una vida en pau, i tu, si incentives la violència, només reps violència. Aleshores, jo crec que quan abans això es talli i aquesta canalla ho entengui, que això no pot anar així, doncs, bueno, i sobretot en territoris com el nostre, on això ens sembla tots una... Bueno, jo crec que estem tots super sorpresos, no? Passa és que bueno, el tema de les xarxes socials jo crec que aquí té molt a veure, i perquè ho veuen, i això es reprodueixen models, hi ha aquesta gent, bueno, vam tenir aquí el de Gref, no? Aquest youtuber que tenim aquí, que se'n van a la velada, perquè clar, això es diu velada, i no, que munten una velada, i una velada resulta que és que s'ajunten allà, que hi ha un puntet de teatre, i agafen dos youtubers d'aquests, i els, pues, i els presenten en un superespectacle mundial, a com se pugen a damunt d'un ring, no? I ara resulta que aquests nens, quan queden i es graven, s'estan gravant una velada. I això d'on surt? Doncs ve d'aquells que ho organitzen. Per tant, el que ells veuen, mimetitzen aquesta situació. Jo crec que estaria bé, doncs, que també de vegades aquests personatges que tenen tants seguidors fessin un missatge per explicar que tot allò és un muntatge, que tu no te pots creure tot el que t'està arribant amb els telèfons. O sigui, no ho sé, és molt preocupant, la veritat, i sí, s'ha de tenir madura, perquè no pot ser que en aquest país, que caminem pel carrer tranquils, que els teus fills i les teves filles surten i venen amb molta llibertat, perquè tu estàs tranquil a casa, no? Pues que ara te preocupi amb qui ha quedat, en quin grup està ficat, bueno, pues és, jo entenc que hi ha molt neguit amb això, i jo crec que això s'ha d'actuar molt ràpidament.
Sí. Hi ha famílies que tenen joves a l'associació, tu també, doncs, tens fills, a partir d'aquí dius, bueno, cuidado, o sigui, que anem en compte.
A mi ara que ha sortit aquesta notícia, jo le digo cada dia, cada matinada al meu fill, cuidado al carrer, o sea, y después digo, es una pena, porque yo, por ejemplo, de las cosas de que me he enamorado de Andorra es que el meu fill podía caminar por el carrer y no, yo tranquila en casa. Ahora ya estoy, sí es verdad que estoy una mica tensa porque el meu fill es adolescente, y digo, uff, no vaya a ser que vaya por el carrer y se encuentre con esta gent y...
Bueno, la cosa està ja ara de soc arrel, la policia farà la seva feina i servirà de valor d'exemple per treure idees al cap a d'altres que es vulguin mimetitzar. Càtia Barbosa, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Adéu a tot el grup tal. Ja ho sabeu, web de Ràdio Valira, La Tertúlia, podcast a partir del dimarts el tindreu. Judit Pallarès, moltes gràcies per estar amb
nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Et dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar d'aquí, doncs, uns dies. Deixo la setmana que ve el micro al meu company Ricky Romero per animar La Tertúlia. Jo estaré fora uns dies. Us torno a trobar el dimarts 7 d'octubre aquí als estudis de Ràdio Valira.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.